l'Info Migdia.
Molt bon dia, és divendres 2 de novembre del 2018, primer Info Migdia del mes, l'endemà, això sí, de la festivitat de Tots Sants, del 1 de novembre, que va tornar a omplir els cementiris d'amics i familiars disposats a recordar els seus difunts, portant-los flors. Avui encara està en funcionament l'horari especial d'obertura ininterrompuda fins les 6 de la tarda, tant del cementiri vell com del cementiri dels Pins de la Creu. Avui, però, l'actualitat passa per la política municipal, perquè l'alcaldable socialista ha vingut a l'entrevista de la ciutat per parlar de les intencions del seu partit a les pròximes municipals, amb la possibilitat d'entrar a negociar i arribar a pacte. Josep Torres, que ha dit que ho té clar i que no es tanca a parlar amb ningú. D'això en parlarem tot just al començar l'informatiu. Abans ens presentem. Víctor Riera, als controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Com sempre, començarem avançant continguts en titulars. Doncs, tot i que el PSC fa una valoració molt positiva de l'acord de govern amb el Partit Demòcrata, l'alcaldable socialista Josep Torres ha garantit aquest matí que el partit no va a les eleccions amb uns acords predefinits i que té la intenció, la voluntat, almenys d'entrada, de parlar amb tothom. Torres també ha parlat, s'ha referit a altres qüestions d'actualitat, donant el seu compromís a seguir treballant perquè l'Ironman se celebri a Calella moltes més edicions. Doncs justament en relació a això, avui podem dir que l'organització del Triatló Internacional ha penjat el cartell de sold out per les inscripcions de la prova de l'octubre del 2019. Les inscripcions generals, perquè encara n'hi ha de disponibles per competir-hi amb el pla, amb el PAC, que inclou el viatge i l'allotjament aquí a Calella per un mínim de 3 nits. El 70.3 del mes de maig, la triatló de mitja distància encara no està completa. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha creat un nou càrrec dins el seu organigrama directiu per tal de coordinar tots els dispositius d'atenció sociosanitària de l'organisme, el que té aquí a Calella, l'Hospital Sant Jaume, però també els que funcionen a Lloret i Blanes. D'aquesta direcció se n'encarregarà Jordi Valls, el que era el responsable del programa PADES de l'Alt Maresme, escollit per desenvolupar doncs aquesta nova tasca. Avui, de tot plegat, en parlarem amb la directora mèdica de la corporació, la doctora Roser Anglès. I avui a l'Info Migdia també parlarem de panellets, de les noves varietats que estan de moda, que són tendència en aquest dolç típic de Tots Sants, i de l'agenda per aquest cap de setmana. En destaquem les dues noves projeccions que es faran aquest cap de setmana del documental Octubre, crònica de l'UO a Calella. Demà dissabte a les 7 del vespre, diumenge a les 5, a la sala Mozart. Les entrades al preu de 5 euros es poden comprar a la cafeteria Wokas i a la llibreria El Faristol. També n'hi haurà a taquilla abans de la projecció. Doncs comencem. El PSC de Calella posarà el comptador de pactes a zero el pròxim mes de maig, quan s'han de celebrar les eleccions municipals, a la que es presenten novament amb Josep Torres com a cap de llista i amb Cindy Rando en les posicions capdavanteres, tal i com el mateix Torres ha reconegut aquest matí en una entrevista al programa La Ciutat. L'alcaldable socialista ha assegurat que el partit fa una valoració molt positiva de l'acord de govern, de la feina feta amb el grup municipal del Partit Demòcrata, però ha recordat que a les municipals es presenten com a PSC i sense condicionants previs.
Nosaltres ens presentem com PSC. No tenim cap compromís anterior. O sigui, el compromís s'acaba al juny, al maig, quan ja que vinguin les eleccions, al maig s'acaba el compromís actual. A partir d'aquí ens haurem de sentar a la taula amb aquells grups, jo diria que amb tots en general, però amb aquells grups que de manera més fàcil ens faci, sigui possible arribar a acords. Què li podem dir al nostre votant? Que ja sortim amb un govern per... No, i nosaltres ara mirarem quin és el ressò que té tot allò que hem fet i els altres grups quin és el ressò que tenen, i llavors quan la gent hagi decidit amb el seu vot on col·loca cadascú, nosaltres parlarem.
ha posat en valor la unió i la fortalesa interna, això sí, de l'equip de govern liderat per Montserrat Candini, que en el seu moment va rebutjar les peticions que li van fer Esquerra Republicana i la CUP, aquestes dues formacions a l'oposició, perquè trenqués justament el pacte amb el PSC pel seu suport a l'aplicació del 155. En relació a les municipals, encara Torres confia en obtenir uns bons resultats a l'estela de la valoració que es té del PSOE sobre la seva gestió a la Moncloa. En l'entrevista al programa La Ciutat, l'alcaldable socialista s'ha refermat en el compromís del seu partit amb l'Ironman, tot assegurant que l'impacte que té a la ciutat és molt important i no només a nivell econòmic i de despesa directa dels participants.
La repercussió que té a Calella l'Ironman és de 2 milions d'euros. Calella, el municipi, ha d'apostar, ha de continuar apostant per l'Ironman. La crítica, al final, és els diners que posa l'Ajuntament, després sí, com sí, els recupera, sí, sí. Etcètera. L'Ajuntament és una empresa per recuperar aquests diners? O sigui, quan l'Ajuntament fa un carrer, què posa? Un peatge per recuperar aquests diners? Perquè són diners de tots.
Sí, sí,
són diners
sí,
de tots. I els carrers són de tots, òbviament.
El rendiment no és econòmic.
El rendiment directament no és de recuperació econòmica.
Doncs Torres, que ha criticat que l'oposició faci declaracions negant tenir aquest tipus d'informació, ha assegurat que el govern del Partit Demòcrata i el PSC treballa i ha millorat les eines de transparència de què disposa actualment la ciutadania. També ha sortit en defensa del projecte Calella Ciutat d'Escultures, negant que això resti diners que es destinin a qüestions socials. I parlant de l'Ironman, direm que ha tornat l'empresa organitzadora a penjar el cartell de Sold Out a la seva pàgina web de cara a la prova de llarga distància del 2019. S'han exhaurit totes les inscripcions generals gairebé un any abans que celebri la competició. Serà el diumenge 6 d'octubre del 2019. Amb tot, encara n'hi ha una partida a través de l'empresa de viatges oficials d'Ironman Europa amb un cost de gairebé 700 euros. Per assegurar la inscripció, doncs, aquesta agència Nirvana requereix 230 euros de dipòsit no reemborsable per garantir la plaça pel triatló de Calella, tant la inscripció com també l'allotjament per un mínim de 3 nits. A la pàgina web d'Ironman hi ha l'enllaç per formalitzar el registre a través d'aquest tour operador. Tal com està passant en les últimes edicions, mentre volen els dorsals de la prova d'octubre, encara n'hi ha de disponibles pel triatló de mitja distància amb data fixada pel 19 de maig. El cost per participar-hi de forma individual és ara de 295 euros.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Jordi Valls, el responsable del programa PADES de l'Alt Maresme i amb una dilatada experiència en l'àmbit geriàtric, ha estat nomenat nou director d'atenció sociosanitària dels dispositius de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, els centres que hi ha a Calella i Lloret i també els llits habilitats a Blanes. Assumirà oficialment el càrrec a partir de l'1 de novembre, arrencant per tant el mes, i ho farà a proposta de l'equip directiu de l'organisme sanitari. Ara mateix estem en disposició de parlar amb la directora mèdica de la Corporació, amb la doctora Roser Anglès. Bon dia, senyora Anglès.
Molt bon dia.
Aquest és un càrrec de nova creació, així ens ho han fet saber. Per què decideixen, doncs, posar un director en el que és l'atenció sociosanitària de la corporació?
Doncs mira, nosaltres quan hem arribat a la nova direcció hem vist clarament que el sociosanitari requeria d'una línia pròpia. Creiem que l'atenció sociosanitària és una línia estratègica i en aquest sentit era necessari dotar-lo d'una direcció exclusivament pel sociosanitari. Mm-hmm.
Quan diu que és una línia estratègica, exactament a què es refereix? A que hi ha més càrrega de demanda?
No, és que requereix una atenció específica, no? Quan nosaltres tenim tres línies, una és l'atenció primària, que és específica, no és que requereixi més o menys demanda, és específica l'atenció que presta. Una altra línia és l'atenció hospitalària o atenció especialitzada, i l'altra línia és la sociosanitària, que fins ara no disposava d'una direcció que integrés tots els sociosanitaris i per això ens ha semblat que era necessari. No, el que volia dir és que, clar, no és que haguem creat una direcció per crear una direcció, sinó hem creat una direcció amb un objectiu, perquè el nostre objectiu és que s'unifiquin les directrius en els diferents sociosanitaris que disposa la corporació i també crear sinergies entre els diferents dispositius, no? Perquè entre tots, a lo millor creant projectes diferents que es poden acoplar a altres dispositius que no els tenen.
De quins dispositius ens estaríem referint? On els ubiquem?
senyora Anglès.
Bueno, sí, la corporació té 4 dispositius, un ha estat el soci sanitari de l'Hospital Sant Jaume de Calella, després l'altre que tenim és a l'Hospital Comarcal de Blanes, disposem d'uns llits que a mig està polivalent, tenim a l'Asil de Sant Jaume de Blanes i després tenim el de Lloret de Mar, el soci sanitari de Lloret de Mar. Mm. En realitat són 4.
Doctora, em corregirà si dic que l'atenció sociosanitària són el conjunt de cures que es destinen a persones que són malaltes, generalment amb caràcter crònic, a persones doncs, amb diversos graus de discapacitat, també per facilitar la seva reinserció. És una atenció, podríem dir, multidisciplinar, no?
Sí, clar, perquè és un cas multidisciplinar i que requereix un enfoc específic. És l'enfoc de sociosanitari, això està molt clar. Aquest tipus de serveis, l'enfocament sociosanitari, li aporta un valor.
És una atenció aquesta deficitària aquí a la corporació, en el nostre territori? Li comento perquè els usuaris, sens dubte, i també els familiars dels pacients que estan al sociosanitari parlen molt bé del personal i del tracte, però sí que es queixen, per exemple, del sociosanitari d'aquí a Calella, que cal millorar i que cal actuar en les instal·lacions.
Bueno, això, el que els puc dir, que crec que ja s'ha comentat en altres ocasions, és que s'està elaborant un pla estratègic que amb coordinació amb la Regió Sanitària de Girona i la corporació, i que tinc entès que properament es presentaran una proposta d'actuacions en aquest àmbit. És veritat que no cau directament en la meva responsabilitat, però sí que sé que està previst fer aquestes propostes d'actuacions.
I que no desatendrà el sociosanitari, per tant, aquest pla.
Mana?
Que no desatendrà el sociosanitari, aquest pla.
No, és que aquest pla el que pretén és abarcar, o sigui, fer les propostes en aquest àmbit sociosanitari també. Sí, clar, per descomptat.
Doncs el nomenament de Jordi Valls, què me'n pot dir d'ell? Senyora Anglès, ens comenten doncs, que té una dilatada experiència en l'àmbit geriàtric. Segurament molta gent el coneix perquè és el responsable del programa PADES de l'Almaresme. Què me'n pot dir de Jordi Valls?
Home, doncs que creiem que hem encertat amb la persona que hem escollit, perquè és una persona de dintre la corporació, és talent que la corporació té, treballa amb nosaltres, com molt bé saben, des de l'any 2002, amb el programa PADES, però a més és una persona que ja ha desenvolupat càrrecs de responsabilitat i de direcció, per exemple, a la Fundació Instituto San José. No? Dic que és la feina que li demanem, d'alguna manera, ell ja l'ha fet. I per això jo crec que és una garantia d'èxit.
Doncs des de Ràdio Calella Televisió és la primera vegada que parlem amb la directora mèdica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, amb la doctora Roser Anglès. Li agraïm el seu temps doncs, per aclarir-nos aquests punts referents a l'atenció sociosanitària de la corporació i esperem poder tornar a parlar aviat amb vostè. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a la seva disposició.
57.9 FM.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Cantinflas i Grouchos, el sabor i la qualitat de la cuina mexicana i mediterrània per descobrir, també en el paladar, estones de felicitat. Tacos, burritos, guacamole, nachos, paelles, fideuàs, suquets, torrades...
Camarero, camarero, trae uno de cada clase.
Cantinflas i Grouchos, cuina mexicana i mediterrània. Dos estils en un espai únic. Carrer Riera 19, Calella. Groucho deia, ser feliç només depèn de tu. No triguis a trobar el camí que t'hi porta. Coneix la nostra història i les especialitats que t'oferim visitant el web cantinflasgrouchoscalella.com. Anglès, alemany, francès, rus, espanyol... Quin idioma vols entendre? Quin idioma vols parlar? Amb InLingua entendràs i parlaràs. InLingua. Cursos d'anglès, alemany, francès, rus i espanyol. Amb grups reduïts per adults i cursos a mida per empreses.
Kinlingua, mètode propi, professors nadius especialitzats i material propi dissenyat per a cada programa. Informa't ara mateix a Inlingua, carrer Bruguera 275, Calella, telèfon 93 766 1491 i també al web inlinguacalella.es. Inscripcions obertes.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
3:15, avui és l'últim dia de l'horari especial d'obertura dels cementiris municipals de Calella amb motiu de la Diada de Tots Sants, aquests dies que és tradició visitar-los per deixar flors i recordar així els nostres difunts. Avui els dos cementiris estaran oberts de forma ininterrompuda fins a les 6 de la tarda. Demà, això sí, atenció, entra en vigor l'horari d'hivern. Es podran visitar, per tant, dissabte de 3 de la tarda a les 5 de la tarda, diumenge de les 10 del matí fins la 1 del migdia, així també la resta de festius i entre setmana al matí de 9 a 1 i a la tarda de 3 a 5. I sobre un dolç típic d'aquesta època, els panellets, n'ha parlat a la ràdio Salvador Sauleda, el propietari i fundador de la pastisseria que porta el mateix nom i que aquests dies està d'enhorabona perquè la Cambra de Comerç de Barcelona l'ha premiat pels seus 50 anys de trajectòria. Sauleda ha explicat com es fan els panellets a casa seva.
La recepta, aquesta sí que és el panellet, és una recepta tradicional, aquesta és una recepta que no es pot tocar, que és ametlla marcona, que la comprem sencera sobre 16 i la triturem nosaltres, li fem la pols d'ametlla, que és com una farina, i el sucre, i llavors els ous, i llavors amb aquesta base principal anem traient trossets i els fem doncs, de molts gustos, no?
A la seva pastisseria presenten nous panellets cada any. Ha exposat que a la gent li agrada provar les novetats, però els més venuts són i continuen sent els de pinyons. Tots tenen el mateix preu, 50 euros al quilo.
Per exemple, aquest any tenim unes novetats, que són un panellet de formatge amb gerds, un altre amb xocolata i amb un licor de gandulla i perles de xocolata, un cruer. Després tenim els clàssics, no? Com són el parellet de pinyó, el d'ametlla, el de cafè, i el de cafè aquest any també hem fet una mica de novetat i hem posat una mica de calissai i també doncs, són aquestes tonterietes que et fan ser una mica diferent, no?
Salvador Sauleda ha explicat que l'empresa cinquantenària tindrà continuïtat perquè els seus fills també es dediquen al negoci familiar. Admet que han tingut daltabaixos dels quals s'han sabut refer.
Jo la valoro amb una il·lusió molt gran perquè és un esforç de 50 anys. Amb aquests 50 anys hem tingut doncs, tots els altibaixos d'una empresa familiar, però hem arribat a un punt de que amb l'ajuda dels fills i amb l'ajuda de tothom doncs, que tinc treballant, hem arribat a formar una empresa molt maca.
Doncs, a banda de la pastisseria Sauleda, la botiga de Sant Pol de Mar, també la Cambra de Comerç de Barcelona, ha reconegut el restaurant Diagonal de Pineda de Mar. Felicitats a totes dues.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Dues noves projeccions a la Sala Mozart del documental Octubre, crònica del UO a Calella. L'audiovisual que recorda com es van viure els dies previs i posteriors al referèndum d'independència a Calella i al país es tornarà a veure aquest cap de setmana, en concret dissabte dia 3 de novembre a les 7 del vespre i diumenge dia 4 a les 5 de la tarda. Les entrades estan a la venda a la cafeteria Wokes i a la llibreria El Faristol al preu de 5 euros. Si hi ha butaques lliures també n'hi haurà a taquilla de l'antic cinema dues hores abans de la projecció. Com ja saben, Octubre es va estrenar en una gala que va penjar el cartell d'entrades esgotades, on també va participar-hi l'expresident de la Generalitat, que va enviar un vídeo dirigit als calellencs i calellenques. Aquest documental relata els moments previs a la jornada de votació, així com la nit de la càrrega de la Guàrdia Civil de País a l'Hotel Vila, amb la veu dels afectats i també els dies posteriors, fins que acaba marxant tant la Guàrdia Civil com la Policia Nacional, que també hi havia a Pineda. Un documental
que ha estat dirigit pel realitzador calellenc Ernest Vila, a qui tenim en línia ara mateix. Bon dia, Ernest.
Bon dia, què tal?
Gràcies per atendre'ns avui, malgrat aquest constipat, que no només ets tu el que el pateix aquests dies, sinó que aquest fet doncs, ha fet que el virus s'escampi per la ciutat, però vaja, això segurament no us treu forces per aquestes dues noves projeccions que hi haurà aquest cap de setmana, que de fet és el que us demanava la gent, perquè en l'estrena, vaja, no hi cabia ni una agulla a la sala Mozart.
I tant, i tant, i tant, malgrat, malgrat aquests constipats, que de fet està mig equip amb febre, i tant, farem les projeccions. De fet, va ser un clamor popular de Calella. La gent em parava pel carrer i em deia nano, que havíem quedat sense entrada i bueno, vam parlar amb l'alcaldessa just després de l'estrena i ja vam posar fil a l'agulla a fer una altra sessió, que al final serà una sessió doble perquè tothom sap que aquest cap de setmana és bon, és un mal cap de setmana per fer una projecció, qualsevol. Mig Calella està a Montserrat, l'altre està de vacances, però, bueno, intentarem doncs això, que la gent pugui disfrutar del documental d'alguna manera, sí, sí.
Es projectarà tant el dissabte dia 3 de novembre com el diumenge dia 4, a les 7 del vespre sí. I a les 5 de la tarda. Escolta'm, Ernest, a banda del que tothom va poder veure i viure aquells dies, què aporta de nou a octubre?
Doncs el documental Octubre és un documental que a nivell local intenta explicar d'una manera coral el que va passar durant l'1 d'octubre a tots els pobles de Catalunya. De fet, és extrapolable a tot el territori i és un documental pràcticament inaudit en aquest tipus de documentals que s'han fet mil perquè participa tot l'arc polític i tot tipus d'agents socials i de la vida quotidiana, des dels bombers, capellans, tots els tipus d'ideologies polítiques, represaliats, periodistes, i una miqueta aquest és el punt fort que té el documental, que te pots fer la idea sense que una narració en veu o no te vagi explicant la història, sinó que són els propis afectats els que te van narrant una miqueta els fets i com els van viure i se van relatent l'un a l'altre, i això és el que el fa ric, crec jo.
I sens dubte un dels trets singulars d'aquest documental és que vaja a borda el que va passar la nit de l'1 d'octubre a fora de l'Hotel Vila, que en altres documentals que hem pogut veure aquestes últimes setmanes, quan es complia el primer aniversari del referèndum, doncs evidentment no abordaven. Vosaltres sí que ho feu amb el vostre treball a partir dels testimonis, tant de les càrregues que hi van haver-hi durant el dia en escoles, per exemple, de Sant Iscle i Sant Cebrià, com també de les càrregues per part d'agents de paisà aquí a Calella aquella nit, i ho veurem quan ja sabem, per exemple, Ernest, no sé si t'ha arribat la informació, que la magistrada del jutjat número 7 d'Arenys de Mar ha dit que no hi ha proves suficients doncs, perquè les denúncies que 37 persones van presentar doncs, prosperin i hagi ordenat el sobreseïment del cas.
És al·lucinant, és al·lucinant. De fet, l'altre dia ho estàvem comentant, no només és un puntet més perquè la gent acabi constatant sobre la seva pròpia pell que la justícia sembla aparentment que no existeix, perquè els fets són els que són. De fet, ho van gravar desenes de persones, les agressions tant a Calella com les de la Vallalta. Van rebentar literalment la gent, i gent que li van explotar els dits, gent que li van trencar les costelles. Està gravat per mil mòbils, hi ha centenars de testimonis, i el que em sembla bastant fort és que davant d'una evidència doncs es negui algo que és objectiu. No ens inventem els periodistes, ni els realitzadors, ni els directors a nivell de 3D, ni en muntatges audiovisuals. I les imatges són les que són. Tard o d'hora m'agradaria pensar que tot això acabarà caient pel seu propi pes, perquè ni que estigui per fer justícia amb la pobra gent que va rebre de valent, pues es mereixen que no es tractin com a mentides, que això me sembla encara més fort. Sí, sí. No sé, jo tinc optimisme, tot i que ara també estava veient com estan encara en tots els judicis, a vegades s'ha de caure l'optimisme pel terra. Però tard o d'hora, la veritat, acabarà guany.
Bé, el que sabem pel moment és que els denunciants s'han constituït com a plataforma i que la seva intenció és presentar un recurs contra aquesta primera decisió del jutjat d'Arenys de Mar. Uh-huh. Escolta, ja per acabar, Ernest, sobre els fets de la nit de l'1 d'octubre a Calella, en sabem, en tenim constància aquí a la ciutat, però gràcies al documental vosaltres també ho esteu explicant a d'altres pobles i ciutats. Ràpidament, digue'm, on l'heu projectat aquest documental i on teniu previst portar-lo?
Bueno, aquest documental, la primera gran prova de foc va ser la setmana passada, que vam projectar-lo al Centre de Lectura de Reus, de fet, el segon ateneu més gran de tot Catalunya. La resposta va ser espectacular, va venir l'expresident del Parlament, l'Ernest Benach, a presentar l'acte, i la gent molt contenta. De fet, molta gent es va enterar de el que passava a Calella amb aquest documental, i la gent molt contenta. Ara ja tenim previst també a diversos pobles del Maresme, com Pineda, Malgrat, Arenys de Munt, tota la Vall Alta també. Després cruzaremos el charco, el petit maresme tropical al Deixem, i ens anirem cap a Florència. Després tenim pensat també fer un gran acte a Brussel·les amb el president Puigdemont. Què més? Viena, Berlín, Madrid. Una gira també per Euskal Herria, que començarem al Sasso i farem diferents altres ciutats del País Basc. I estem oberts. Ara farem, quan acabem tot el merder d'aquí del Maresme, farem ja uns comunicats i prepararem tot, ho posarem tot fàcil perquè qualsevol persona de diferents pobles de Catalunya es pugui posar en contacte amb nosaltres per anar-lo a presentar on sigui. Perquè la idea del documental és que corri món, que la gent el vegi, i per això ja l'estem subtitulant en anglès i en castellà.
Doncs en seguirem parlant al fil de totes aquestes projeccions que teniu en cartera. Ernest Vila, cuida't, en seguim parlant. Adéu-siau.
Merci, adéu.
Doncs en esports, aquest cap de setmana s'obrirà amb un plat fort. El dissabte a 8:15 i al pavelló s'enfrontarà el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls i el Malgrat, un derbi que arriba amb els malgratencs com a tercers a la classificació, amb 4 victòries i cap derrota. Els calellencs necessitats de victòria, ja que només han obtingut una victòria, un triomf en 5 partits, i ocupen la penúltima posició de la taula. La Unió Esportiva Handbol Calella, de la seva banda, es desplaçarà dissabte a Sant Boi per jugar a les 6 de la tarda el seu partit contra la Cooperativa Sant Boi. L'equip de Salva Puig és segon a la classificació sense haver perdut cap partit. I el diumenge, a 1:15 del migdia, el Club de Futbol Calella jugarà un nou partit de Lliga, en aquest cas contra el Tiana. Els calellencs segueixen líders, havent guanyat tots els partits que han disputat, i de la seva banda, les noies del Club Bàsquet Calella, i amb això acabem. Després de l'emocionant victòria de la setmana passada, jugaran diumenge a 1:15 a la pista del Claret.
Net i Polit us ofereix el temps.
El temps amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui esperem una jornada molt tranquil·la. Tot i els núvols que tindrem aquest matí, seran núvols alts i mitjans, poc importants, a conseqüència del pas d'una cueta frontal per la zona del Pirineu, on sí que podrà deixar alguna precipitació de caràcter feble, mentre que aquí a la comarca no esperem pluges. De fet, aquesta tarda esperem que l'ambient sigui més assolellat i el mateix de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Tot això amb unes temperatures que s'han suavitzat força, evidentment no són tan baixes com fa un parell de dies, però dintre de la normalitat pel que és l'època de l'any, així continuaran també al llarg de tot el cap de setmana, mínimes més aviat fresquetes, mentre cada dia gaudirem d'un ambient força més suau i agradable. En definitiva, unes temperatures molt típiques de la tardor.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Mig minut perquè siguin les dues en punt. Cedirem llavors el testimoni a les notícies en xarxa amb tota l'actualitat del país que passa aquesta hora per aquesta reunió d'urgència del govern de la Generalitat després de conèixer la petició de penes de la Fiscalia pels líders independentistes. Nosaltres posem el punt i final aquí. Més informació ja ho saben a la nostra pàgina web. Tornarem dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau.